Ràdio Olot, l'economia en el punt de mira, amb Josep Lluís Navarro.
Bon dia, radioients. Avui parlarem de la situació laboral de la dona a les nostres comarques. La igualtat entre homes i dones a la feina segueix sent un dels grans reptes de la nostra societat. Per què cobren menys dones que homes per la mateixa tasca? Per què existeix el Dia de la Dona? Cal potenciar l'empoderament de la dona? Per què de la diferenciació de feines en funció del sexe? Per què costa tant trobar dones directives? La cura de la família és una tasca femenina? I la maternitat limita la carrera professional? Parlarem del sostre de vida, tant com sempre. Per tal de conèixer millor aquesta problemàtica que ens ha feta, tinc el plaer de presentar-vos a la senyora Gemma Martínez Vilagrassa, secretària de Polítiques Socials, Igualtat i Ocupació de la UGT de Girona. Bon dia i benvinguda, Gemma. És un plaer tenir-te a Ràdio Olot.
Bon dia, gràcies també per convidar-me.
Escolta'm, aprofitant l'avinentesa, deixa'm preguntar-te per la situació laboral de les dones gironines. Com està en aquests moments la dona gironina?
Bé, a veure, la dona gironina segueix una mica la tendència de la situació de desigualtat en què també estan les dones en general a Catalunya, tot i que té una especificitat. Deixeu-me una mica ubicar primer el context de les desigualtats, que nosaltres diem que partim d'una desigualtat estructural, vale? I d'on parteixen, no? Hem de tenir en compte, que a veure, per les dones, partim d'un model de sistema productiu que es basa en el patriarcat, és a dir, que està pensat en una organització clàssica del treball, amb uns estereotips i amb un funcionament pensat històricament des dels interessos o des de la concepció de com ha de ser l'organització de treball dels homes. És a dir, per això diem que estem en un patriarcat. Vale? Llavors, aquí, aquest sistema és el que genera aquests desajustaments que es transformen en forma de desigualtats per a les dones, que són la part que en surten més perjudicada. Uh-huh. Llavors, quines són aquestes desigualtats? No? Doncs primer, és un sistema que està poc pensat per la conciliació, per lo que és la responsabilitat de les cures. És rígid en aquest sentit. Llavors, les dones encara carreguen amb molta càrrega de lo que és la responsabilitat de les cures. I aquí, doncs, és quan comencem a trobar els primers desajustaments. I després també, perquè és un sistema que es regeix amb molts estereotips sexistes, i llavors també hi posa atributs o barreres al que és la promoció de les dones, accés o valor a determinats feines o tasques de treball, que fa que també doncs, que les dones es trobin menys, amb menys valor, que s'acaba traduint en menys salaris, etc. A les comarques gironines, la situació de desigualtat de la dona segueix una tendència igual que la resta de Catalunya, però sobretot té una especificitat, que és que predomina una economia molt sobre el sector de serveis, que és on es dona sobretot més l'alta feminització, és a dir, un sector altament feminitzat, i és on es dona també més alta precarietat. Hem de pensar que el 75% de la contractació de les persones en general, 75% estan associades al sector serveis de comarques gironines. Vale? Uh-huh. Llavors, clar, és a dir, estem parlant d'un gran volum, si és un sector feminitzat, estem parlant d'un gran volum d'afectació de les dones. En aquest sector és on s'ha donat doncs, una major precarietat en el sentit de que es donen els contractes parcials, temporals, on han quedat més afectació d'ERTEs, on també els sous, per ser un sector feminitzat, també són més baixos. I estem parlant també d'una situació a nivell global en què les dones, ja no només en el sector serveis, sinó a comarques gironines en general, han patit o pateixen el 55% de l'atur.
Déu-n'hi-do.
És a dir, que estan per sobre, sí, estan per sobre de les taxes dels homes, no?
Llavors,
deixa'm
dir-te una cosa. És a dir, si a principis de segle XX ja es van produir les primeres revoltes femenines amb l'aspecte de dir, escolta'm, ens hem d'igualar, què passa després d'un segle que continuem en una situació no gens favorable?
Home, el que passa també és que no sempre, a veure, sí que hi ha guanys, vale? El que passa és complicat, són diversos factors. Primer, que tot el tema del que és el patriarcat, i aquesta paraula sona ara i sembla molta gent li sona malament, però és que és la veritat, no? Avança molt a poc només amb moviments socials, és a dir, sí que hi ha les reivindicacions, però quan tot el que és aspecte, per exemple, de negociacions i el que és bona voluntat amb el tu a tu o el que és el canvi de mentalitat, és molt lent en el sentit de, sobretot en l'àmbit laboral, de tenir guanys en termes d'igualtat laboral. Llavors, aquí ens trobem que ha d'anar molt acompanyada d'avanços de lleis. Avanços de lleis, perquè és on trobem que quan hi ha la llei d'obligat compliment és quan realment hi ha avanços reals. Per exemple, amb el tema de la bretxa salarial, és un exemple, amb el tema de la bretxa salarial, que tenim una bretxa salarial ara de 20,64 punts, que vol dir que les dones cobrem un 20,64 de sou mitjà menys que els homes.
És a dir, per la mateixa tasca, una dona i un home, la dona cobra un 21% menys.
Sí, un 24,6% menys. Sí, 24,6. Sí, això se'n diu la bretxa, la diferència. Uh-huh. No? És a dir, pel mateix treball, com està pagat amb un home i una dona. No? Llavors, aquesta bretxa, si s'ha aconseguit reduir en 5 anys, ha sigut perquè durant 5 anys consecutius s'ha pujat el salari mínim interprofessional. Perquè un 60% de les persones que cobraven menys de 1.000 euros, els mileuristes, eren dones. Llavors, ha sigut un avanç increïble d'escurçament de bretxa. Aquesta bretxa era molt més elevada. Llavors, si s'ha reduït, és perquè hi ha hagut una legislació que ha afectat a tothom i ha sigut com imposada. I es calcula que si hagués sigut pel ritme de negociació d'aquests 100 anys que diem, o menys, perquè evidentment ha sigut els últims més anys que tot això de la negociació ha estat més, no? De la democratització, etc., ha estat més sobre la taula de les empreses.
Principi...
Però si es calcula que si fos el ritme de les negociacions, es tardaria entre 150 anys, vale, en aconseguir la igualtat real entre dones i homes. Per tant, volem dir que ens trobem amb una mentalitat encara molt, molt masclista i que costa molt introduir canvis en aquest sentit.
Déu-n'hi-do, no. Jo et deia allò de 100 anys perquè, evidentment, el We Can Do It ve del 1921, o sigui que
ja fa
algun dia que us manifesteu. Escolta, parlant d'aquest tema, el dia de la dona, que evidentment és un dia de reivindicació, és un dia que surten unes quantes dones a cridar pel carrer o hi ha més contingut? Deixa'm ser dolent. És a dir, jo crec que aquesta és una posició de força i quan més soroll es faci, més possibilitats hi haurà que la igualtat entre éssers humans sigui real. I clar, a vegades tenim la percepció de que surten, pues, això, 2.500 persones, 4.000, 10.000, això és, t'ho dic, aquesta és una informació que m'arriba, vull ser dolent, eh? Per què no surt més dones al carrer?
A veure, el Dia Internacional és un acte, és un dia commemoratiu. A veure, és simbòlic, és quan es visibilitza mundialment el problema de la desigualtat, de les dones, tant en l'àmbit laboral com en la societat. Uh-huh. El que passa que no és cert que només se surti aquest dia. La igualtat de la dona es batalla en múltiples fronts i en el dia a dia. Nosaltres sempre diem que demà és 9, és a dir, vol dir que és el dia després de 8. I els drets de la dona en l'àmbit laboral es batallen en els centres de treball a través de tot el que és la sindicació, amb els delegades i els delegats sindicals. Es batalla amb associacions de dones a través dels espais participatius que hi ha i que s'obren moltes vegades, doncs, amb taules, amb taules. Per exemple, aquí a Comarques Gironines s'ha obert el que és l'espai de, a nivell de govern i que han fet entrar els agents socials, que també vol dir sindicats, però també empresarials, juntament amb tècnics, i que, per exemple, es treballa molt tot el tema de la prevenció del que és la violència, i entre elles també hi ha una línia que ara s'ha engegat, que és la violència en el treball o la desigualtat, per exemple, l'assetjament laboral, l'assetjament sexual laboral, no està contemplat com un tema de violència masclista, i en canvi nosaltres estem demanant també contemplar-lo, perquè és un tema que es diu en l'altre del treball, però que té, evidentment, un fonament de violència masclista, no? Uh-huh. Llavors, sí que es treballa en molts fronts, després, el que passa que potser no hi ha el prou ressò o no hi ha la prou consciència de que és un tema que es treballa i es batalla dia a dia i que cal ser-hi. També a molts municipis hi ha els plans d'igualtat, és a dir, que són espais també participatius en què moltes entitats i associacions de dones, juntament amb tècnics i agents socials, treballen o participen per anar construint ciutats i anar girant el que són ciutats pensades des de la perspectiva de gènere, que és pensades per les necessitats de les persones i també de les dones, no? I anar introduint aquests elements de canvis, és a dir, els drets de les dones, el 8 de març, potser se surt al carrer perquè és la forma de visibilitzar i de dir prou i de que estem cada any i cada dia en allà. Entenem que és un dia commemoratiu. No és només aquest dia de lluita, sinó que al darrere realment hi ha molts agents treballant per aquest tema tan complicat i que costa tant avançar, però que realment, anem tenint resultats, no? Perquè anem assolint fites.
Afortunadament. Ara tocaves un tema, que és l'empoderament. Hi ha consciència real entre el col·lectiu de dones de la importància de l'empoderament avui?
Home, és clau. És a dir, si les dones no estan empoderades, realment, al final, tenim poc pes, no? O poca oportunitat per fer sentir la veu i ser tenides en compte en els espais on es prenen les decisions. Llavors, l'empoderament ha de ser en tots els sectors i en tots els àmbits. Ha de poder ser des de l'àmbit més, l'empoderament de l'hora més en l'àmbit més familiar, sí, en les situacions, diguem-ne, més vulnerables que hi ha de... per rols i estereotips de família, fins l'empoderament en l'àmbit empresarial perquè la dona pugui accedir, no, a llocs de responsabilitat, a l'empoderament en els espais polítics, etc. I també l'empoderament des del que és l'activisme, no? Les dones que participen en associacions i en espais socials, perquè sigui la seva veu tinguda en compte amb els espais on es prenen decisions també a vegades sociopolítics.
Escolta'm una cosa, encara existeixen feines per sexes?
Les professions estan classificades en 10 tipus de sectors, no? Doncs pensem que quan parlem de segregació ocupacional, que és un problema que tenim les dones, la segregació ocupacional, vol dir que els homes estan repartits i de forma diversificada entre els 10 sectors de classificació de professions o sectors, i en canvi les dones, el més del 80% estem totes concentrades només en 4 sectors, que són els de restauració i serveis, tècniques i científiques, ocupacions elementals i el que és administratius i oficines, no? Totes aquestes ocupem el 80,82% de la contractació de les dones, estan concentrades en aquests
quatre
sectors. I l'origen d'aquesta segregació ocupacional que diem nosaltres, no? El té també ja només en el moment ja d'escollir els estudis. És a dir, que evidentment és un reflex de la segregació que també hi ha, o feminització de determinades professions en el moment dels estudis. Tenim, per exemple, estem davant un fenomen que estem en el moment de la història en què les dones estan més i millor preparades. Superen els homes, per exemple, amb estudis superiors, amb màsters, doctorats, estudis de graus, amb més del 50%. I, en canvi, això no es tradueix en millors sous, ni millors feines, ni millors promocions, ni en ocupar càrrecs de responsabilitats. No té una traducció. Les dones al final, si estàvem parlant de la segregació, no? Estan sobretot concentrades en titulacions que tenen que veure amb ciències socials, jurídiques, de la salut, i en canvi molt infrarepresentades en enginyeries i arquitectura, les TIC, ciències, física, biologia, matemàtiques, en aquí tenen una representació menor. Inclús en els cicles professionals, això amb estudis superiors, però és que inclús en els cicles professionals, els homes, diguem-ne, tenen més preferència per fer cicles professionals que no pas estudis universitaris, no? I també es dona un estereotip, és a dir, una preferència d'estereotips a l'hora d'escollir els cicles o les professions. Les dones queden concentrades en professions d'imatge personal, serveis socioculturals, sociosanitaris, i els homes, instal·lacions, mecàniques, és a dir, hi ha una divisió com molt clàssica, no?, encara de les professions. Llavors, què ens comporta la segregació? Doncs que, evidentment, que les professions queden feminitzades i com tenim, que ja ho parlarem, el tema de la conciliació, que no està ben resolt en l'àmbit laboral i, a més, es penalitza el tema de la maternitat, avui en dia encara en l'àmbit laboral, perquè no està resolt, en aquestes professions és on es donen més contractes parcials, més temporalitat, els sous més baixos, etcètera. És a dir, hi ha una devaluació i el que acaba ocorregent és que les professions, doncs, feminitzades són les que acaben tenint menys valor o estan més precaritzades en aquest sentit de sous i de condicions de treball.
Efectivament. Ara que parlaves precisament de la segregació i de la part que li pertoca a la família, evidentment, tenir cura de la família i els fills és una tasca femenina per imperatiu legal?
A veure, per imperativa legal no. Jo crec que tradicionalment les dones hem assumit aquest rol, vale? I costa molt també canviar-lo o compartir-lo i introduir el que és la corresponsabilitat, perquè una cosa és conciliació i l'altra també és la corresponsabilitat. Llavors, això és una tasca a dues bandes, eh? També és homes i dones, és a dir, hem de poder compartir la corresponsabilitat de les cures de la família, sobretot si les dones, almenys amb la societat que vivim i que s'exigeix que es treballi, perquè evidentment amb un sou no només es viu i, a més, les dones aspiren a tenir un desenvolupament professional i també laboral, evidentment s'ha de poder traduir a la llar que vagi acompanyat d'aquesta corresponsabilitat, que en aquests moments no es dona.
De fet, la família és de tots els membres.
La família és de tots els membres. A més, ha de ser una tasca, una funció valorada socialment, perquè fins ara estava poc valorada. Era com una cosa inherent, que no és feina, no? Que com ja ve inherent en que les dones tenen fills i els han de cuidar, doncs no és una feina valorada dintre aquest sistema productiu que dèiem patriarcal, que només valora la feina que dona un sou. Però, en canvi, la feina i la jornada a casa, que és una altra jornada, no li dona cap valor renumerat, però és que, a més, no li dona cap valor en la seva responsabilitat social que té l'empresa com per facilitar aquesta tasca que, a més, és inherent a la vida. És inherent a la vida per poder tirar endavant una societat. No? Sinó que tampoc no ho facilita, no? És la seva organització del treball.
Alguna iniciativa havia vingut no fa molt de temps al respecte de que es volia precisament donar un sou a les mestresses de casa, perquè tot i ser una tasca molt, molt, molt personal de la mestressa, però allò té un valor, com bé estàs explicant, no? Això ha quedat amb no res, suposo.
Bueno, això està en els països nòrdics, que són més avançats i amb una altra mentalitat no tan, jo diria, catòlica, no? Sí que va per aquí, és a dir, són les polítiques de conciliació i de família. És a dir, consideren que és una tasca vital perquè una societat pugui tirar endavant, sigui home o dona, és a dir, hi ha llicències pagades, és a dir, les excedències són renumerades, és a dir, estan molt més avançats. I aquí tenim també, és veritat, un nivell de promoció de polítiques familiars i de conciliació força traçada, però també per una mentalitat pròpia dels països llatins. no? Que venen en que, bueno, aquestes tasques són inherents o són responsabilitat de la família i en aquí, pues la societat del benestar com quasi bé que no ha d'assumir res, no? Perquè, bueno, tu deixa com relegat a la funció, cosa que és un error perquè el resultat el tenim aquí. Som dels països amb més baixa natalitat d'Europa.
Sí, sí.
Clar, perquè al final la dona ha de poder escollir entre tenir fills, no? O treballar, entre més nivell adquisitiu. És a dir, tenir fills també és un factor d'empobriment. És veritat, parlem-ho clar.
No, és una exigència.
Clar,
és una exigència,
la persona sola, sí. Clar. Exacte. És a dir, és un factor d'empobriment adquisitiu perquè són unes despeses afegides en què no hi ha masses facilitats de polítiques familiars perquè s'ajudi, no? A poder o estimuli la natalitat. Igual que des del món laboral tampoc es facilita la conciliació, no? O sigui que més aviat queda penalitzada en molts aspectes. En promoció, i a més és que les dones, per poder-ho compatibilitzar, sent a més les que carreguen amb la cura encara d'aquesta mentalitat d'estereotips masclistes, no? Em sembla que el 50% de les dones fan més de la meitat d'hores que els homes a la llar. Vull dir que encara estem amb càrregues molt altes, no?
Em sembla doncs que ets molt, tampoc... ets molt prudent, eh? Jo diria que més, eh?
Sí, però bueno, això són les dades que donen, llavors, sí. Bueno, almenys les que es declaren, no? Però jo sí, jo diria que, bueno, de fet, a veure, hi ha una dada, les excedències que s'han demanat per guarda o cura de mainada, el 92%
són les dones
les que les han demanat davant un 7% només dels homes, perquè això és una data flagrant. No? Està,
que aquí ho deixa clar.
Que es ve és un mite.
Això ho deixa claríssim, això. Escolta'm, en aquest sentit, parla'ns una mica del sostre de vidre, perquè efectivament aquestes qüestions de conciliació afecten d'una forma bàrbara aquest sostre de vidre.
Sí, sí. A veure, diem sostre de vidre, no? Aquelles barreres que trobem, no? I que davant de mateixes circumstàncies de capacitats, doncs impedeix que una dona pugui fer doncs, una carrera, una promoció, podia ascendir doncs, als llocs de més responsabilitat o més alta responsabilitat i es pugui anar desenvolupant amb igualtat de condicions que un home. No? Un home. Amb això, les dones doncs, estan en desigualtat i també és per moltes vegades, bueno, per dos factors. Un pel factor, evidentment, maternitat i càrregues familiars. Les dones es troben en un moment quan els coincideix l'edat reproductiva, és a dir, quan hem de ser mares, està ara al voltant dels 30 i pico d'anys, que és quan a més coincideix amb la promoció professional. Llavors, què passa? Que com no estan, és a dir, encara l'organització empresarial té uns funcionaments en què s'exigeix una màxima disponibilitat, la conciliació no està massa resolta i a més això per part d'organització, però és que a més també partim d'uns atributs que són d'una ideologia doncs, masclista en el sentit de que a les dones se'ls acaba també demanant molta més exigència i preparació que un home, perquè és com si contínuament hagués de demostrar més la seva vàlua o la seva capacitat doncs per aquest prejudici de que potser no serà prou capaç d'estudis, però potser no és prou capaç com per saber gestionar situacions de conflicte, potser no és prou capaç, és a dir, sempre hi ha també aquests estereotips que acaben com una losa. Llavors, moltes dones acaben renunciant a les promocions quan si volen ser mares. De fet, hi ha una dada que és el 60% de dones que han pogut tenir oportunitat de promoció han renunciat, no? A aquesta promoció de màxima responsabilitat. I també és veritat que la majoria doncs, es queden en càrrecs intermitjos, és a dir, no ascendeixen a les màximes nivells de responsabilitat d'una empresa perquè no podrien compaginar doncs, amb les seves responsabilitats de cura per aquesta falta de corresponsabilitat, etc.
Si tenim que triar entre la nostra família i la feina, doncs, caram, és una tria que no és paritària, no és igualitària en aquest aspecte. Per tant, escolta'm una cosa, llavors... Què caldria des d'un punt de vista institucional, perquè tal com comentaves abans, aquí té una implicació clara al tema legal, a les lleis, què caldria perquè precisament aquestes situacions de maternitat o d'exigència familiar poguessin permetre que les dones puguin accedir a càrrecs executius, perquè al final la realitat és que trobar dones amb càrrecs executius és un rar avis.
Home, jo crec que serien polítiques globals, no només pels càrrecs executius. Si existeixen polítiques globals que afavoreixen el que és la conciliació, no? I aquí estem parlant de mesures globals que, a més, també beneficiarien de retruc als homes. És a dir, no només estem parlant de les dones, per exemple, aquesta organització clàssica, no?, de la presencialitat, aquests horaris, aquestes jornades... No? Aquestes, a vegades, màxima, és a dir, la disponibilitat fora d'horari, etc. Ara hi ha fórmules en altres països que s'ha vist que és molt més rendible i són formes amb molta més conciliació. El que s'obten són, per exemple, les noves organitzacions del temps, horaris flexibles, l'autogestió del temps, que ja no es medeixi només per presenciar doncs a la feina, sinó per rendiment, per objectius, no? I això és un, per exemple, el que són les flexibilitats horàries, tot el tema del teletreball, poder-ho combinar en les professions que, evidentment, es pugui compatibilitzar. No. Després també el que són les reduccions de jornades. Hem de poder tenir reduccions de jornades. Les jornades cada vegada, històricament, fa que no ens movem de la jornada de 40 hores, de la jornada fa moltíssims anys. Llavors, en altres països ja estan sobre les 32 hores. Perquè s'ha vist que el rendiment és el mateix. I que hi ha un moment en què també hi ha una corba decreixent, no? Llavors, totes aquestes, primer, polítiques d'organització del temps són que afavoreixen la conciliació per a tothom, però no només per tenir cura de fills, també per la cura personal, perquè estem en una societat en què també el que estem buscant és una mica el desenvolupament i la cura i la salut personal, o poder fer esport, el disposar de temps, no? Després també, evidentment, tot el que és les polítiques que vagin dirigides a combatre les bretxes. Les bretxes en el sentit de les escletxes, aquestes desigualtats que parlaven amb aquestes professions feminitzades on trobem més alta temporalitat, contractes parcials, etc., per poder-ho compaginar amb la cura de les tasques de responsabilitat
decisió,
familiar.
Sí, la decisió que prengui la senyora, la dona, l'home.
Sí. Llavors, també, tot el tema de la legislació, ara, per exemple, se va aprovar l'obligatorietat de fer plans d'igualtat a les empreses. El que passa que afecta les empreses de més de 50 treballadors. Les empreses estan obligades a aprovar uns plans d'igualtat, a fer el que se'n diuen auditories retributives, etc., i a fer una diagnosi en què en una sèrie d'àmbits, per exemple, amb el que hem parlat, accés a la promoció, accés a la contractació, el que és la formació que es dona, les retribucions, si es donen uns complements, per exemple, la bretxa, el que es veu és la bretxa salarial, moltes vegades té que veure amb els complements, és a dir, en sou base les dones cobren igual, però els homes es posen una sèrie de complements que amb les dones no, doncs per alguna activitat que fan més a més. No? És a dir, hi ha moltes formes subtils també d'emmascarar doncs, les diferències de sou. No? Uh-huh. Llavors, els plans d'igualtat obligats a les empreses, el que fan és que obliguen a l'empresa a fer, juntament amb els treballadors, un pla d'igualtat per detectar aquestes escletxes o desigualtats i posar mesures correctores cada 4 anys. Vale? Això ha sigut un avanç, però què ha passat? Per exemple, aquí a comarques gironines, el 90% de les empreses són microempreses, que són d'una a 10 treballadors. Només tenim 350 empreses que estiguin obligades a fer plans d'igualtat. Vol dir que la gran immensa població de la societat, homes i dones, no entraran a dintre d'aquesta obligació per llei de posar mesures. No? Llavors, bé, s'ha de poder fer unes mesures globals, com per exemple han fet la de la paternitat de les 16 setmanes, que aquí ha sigut per llei i aquí no hi ha volta de full, no? No només deixant-ho a l'àmbit de la negociació. Llavors, per un cantó és impulsar lleis, però per un altre hi ha una feina també molt important, que és fer creure a l'empresari el seu gran paper de transformador com un agent clau de transformació d'aquesta societat, que si volem fer una societat compatible amb la vida, també ha de canviar aquest sistema de model productiu i de treball, i que ells tenen aquesta responsabilitat. I aquí és on han de fer també un canvi de mentalitat, un canvi de xip. No només ho han de pensar perquè és una obligació i toca, sinó que bé, estem amb uns nous valors, en una societat en què cada vegada la ciutadania és més exigent, es regeix per nous valors i cada vegada prenen més importància els valors de la salut, de la cura de la família, i ells aquí s'han de poder posar també en el carro. És a dir, no només hem de poder fer les coses a cop de llei, sinó que hem de poder tenir una cultura empresarial també més socialment responsable en aquest sentit.
De fet, és que la implicació ha de ser màxima a nivell humana, vull dir, a nivell de l'ésser humà, perquè la ONU ja defineix que només hi ha 67 països que estiguin tenint lleis contra la discriminació de gènere en les pràctiques laborals. Per tant, si no és la pròpia persona, el propi empresari o la pròpia empresària que pren aquestes decisions, com bé dius, serà complicat. Escolta'm una cosa, per sensibilitzar, tirar el temps a sobre, fixa't que ràpid ha passat i podríem estar parlant dues hores més o més. Escolta, deixa'm dir-te un parell de coses. Evidentment, aquell eslògan famós, el nosaltres podem, cal que sigui el més aviat possible, per bé de tots, per bé de les dones especialment, però també per la resta d'éssers humans que necessitem aquesta igualtat, no? Però deixa'm demanar-te, i per posar un punt de positivitat, efectivament aquests anys s'ha guanyat molt, s'ha guanyat molt amb aquesta igualtat, però quin seria el punt fonamental, aquella part fonamental que realment generi un canvi a la societat i que efectivament un home i una dona són éssers humans, és igual, no hi ha d'haver-hi exactament cap ni una de diferenciació en l'àmbit professional i laboral. Quin seria el punt bàsic que veus tu o que creus?
Jo crec que és el canvi de mentalitat fins que desapareixi el que és és a dir, el canvi de mentalitat de la ideologia masclista, que té diferents intensitats, però encara, és a dir, tothom, qui més qui menys, encara té un grau d'ideologia masclista, en el sentit que ens regeixen creences, estereotips, prejudicis, on sempre les dones en sortim la part més afectada de forma desigualitària. I també, home, l'organització de la societat. Estem en una societat encara patriarcal, que vol dir que tot encara gira entorn la perspectiva dels interessos dels homes, no? I un model econòmic també muntat a través del benefici econòmic. Llavors, aquí és on cal girar i basar una nova societat més basada en el que és el desenvolupament social, les cures, el benefici d'apostar per la vida, per a la salut, i que el sistema econòmic s'adapti a aquesta nova forma de societat, que, de fet, a veure, és molt més sana i socialment més sostenible, perquè el que ens trobem, és a dir, que el sistema productiu i la societat patriarcal cada vegada serà més insostenible, però per tothom, perquè no farà sostenible la societat de les cures.
Sí.
Ja ens trobem amb lo de la natalitat, però és que també d'aquí als propers anys, per exemple, tot el que és el creixement i desenvolupament de les professions de les cures, dels serveis de benestar, etc., no s'està desenvolupant amb la mateixa intensitat que altres sectors. Llavors, això tindrà un problema. Ja hi ha estudis que diuen que tindrem problemes, per exemple, la generació del baby boom, quan siguin grans, o s'inverteix o no hi haurà prous cuidadors, perquè no s'està invertint en prous professionals ni en prous serveis, i no sé, ens haurem de cuidar els uns als altres. No? Perquè, clar, vull dir, entre la baixa natalitat i que tampoc s'està donant importància, no? Des d'una altra perspectiva social, no? Més d'economia feminista, que diem, no? Doncs aquesta societat, doncs, és una mica insostenible.
És que aquí entraríem amb altres temes que serien bàsics per tractar amb un altre dia, amb una altra jornada,
bueno,
perquè clar.
I no hem tractat el tema de la violència, que aquí també, hi ha molt de coses a parlar, eh.
Avui ho hem centrat amb el tema laboral, que Déu-n'hi-do, que Déu-n'hi-do el que dona de si, i malauradament les diferències que encara existeixen i el que tenim a dia d'avui. Gemma, moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer tenir-te aquí, i si no et sap greu, potser tenim que ampliar aquesta estada amb tu amb un altre programa.
Doncs molt bé, doncs encantada. Moltes gràcies.
Perfecte. I a tots vosaltres, oients de Radio Lotus, esperem la setmana vinent. Qui us ha parlat, Josep Lluís Navarro, l'economia, el punt de mira i alguna cosa més.
L'economia en el punt de mira, a Radio Lot. Ara i sempre, compromesos amb l'actualitat.